reunió aquesta tarda entre Carles Puigdemont i Santos Cerdán. Després de les topades entre Junts i el PSOE al Congrés, el secretari d'Organització dels Socialistes ha viatjat a Suïssa. A l'horitzó hi ha la tramitació dels pressupostos de Pedro Sánchez.
Catalunya nit.
Per tercer dia consecutiu hem de parlar d'una dotzena de morts al Líban i desenes de ferits. En aquesta ocasió, el mètode ha estat més clàssic: bombardejos al sud de Beirut. L'exèrcit d'Israel assegura que continuarà amb els atacs i que avui ha acabat amb la vida de diversos combatents de Hezbollah. Des de començaments d'any, 10 reclusos s'han suïcidat a les presons catalanes. El govern prepara un pla de xoc per reduir aquesta xifra. La taxa catalana de suïcidis als centres penitenciaris duplica la taxa espanyola i l'europea. Escoltarem la veu dels treballadors.
Qualsevol mesura que es prengui ha d'agafar els professionals de vigilància com una part fonamental en aquest nou protocol.
I entrevistarem en directe la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya. El president Salvador Illa ha anunciat des del Priorat un pla d'emergència per a les explotacions agrícoles de més de 70 milions d'euros per fer front a la sequera. Una nena està a punt de celebrar 60 anys. Es diu Mafalda. I avui sabrem com es prepara l'aniversari tant a la seva Argentina natal com també a nivell editorial. Tindrem teatre al Nacional amb la Marta Vives, que ens informarà del Hamlet 0.02. Música amb l'Òscar Callau a l'arrencada de les Festes de la Mercè i el Marc Ruiz al Mercat de la Música Viva de Vic. I cine amb Marc Garriga a la primera jornada de Sant Sebastià, marcada pel Premi Donosti a Javier Bardem.
Miro la escena, reconozco dónde están los peligros físicos y emocionales y elijo cómo entrar ahí y sobre todo cómo salir.
No només ha parlat de cinema, de fet, ha parlat molt de política. Després el sentirem. I avui que Manu Chao ha tret nou àlbum després de 17 anys, en parlarem amb Joan Garriga, el músic català que ha col·laborat amb ell. ¿Qué horas son, mi corazón? Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Els departaments de Salut i Justícia preparen un pla de xoc per reduir la taxa de suïcidis a les presons catalanes. Les dues conselleries s'han donat 15 dies per buscar mesures concretes que ajudin a reduir unes xifres que estan disparades. I és que la taxa catalana de suïcidis a les presons duplica la taxa espanyola i l'europea. Només aquest any s'han tret la vida 10 interns. L'últim, ahir, a la presó de Lledoners. Oriol Pujador.
Aquest matí s'ha reunit de manera extraordinària i urgent el grup de seguiment de la prevenció dels suïcidis a centres penitenciaris per mirar de començar a elaborar aquest pla. La mort ahir, com deies, d'un reclus a Lledoners ha estat la gota que ha fet vessar el got. El grup de treball té dues setmanes per presentar mesures que ajudin a reduir aquestes xifres. Una de les mesures que hi ha sobre la taula és incrementar el control sobre els presos que tenen antecedents d'autolesions. Des del sindicat CESIF Presons, el seu coordinador a Catalunya, Alberto Gómez, ha demanat en declaracions a Catalunya Ràdio que els funcionaris de presons tinguin justament això, un paper principal en aquest nou protocol.
Som els professionals que més temps passem amb ells, no? Veiem el seu dia a dia, veiem quin és el seu tarannà, quina és la seva evolució o involució, i podem estar més al cas de la situació. Llavors, qualsevol mesura que es prengui ha d'agafar els professionals de vigilància com una part fonamental en aquest nou protocol.
El grup de treball està integrat per directius i personal tècnic dels dos departaments, així com també per professionals especialitzats en l'àmbit de la salut mental.
Per tant, tenim els polítics treballant en aquest pla de xoc. Hem escoltat també la veu del representant dels treballadors i ara a qui volem saludar és a la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya, que és la Gràcia Amo. Bona nit, Gràcia.
Hola, bona nit, Manel.
Dèiem que hi ha una mitjana de 10 suïcidis cada any a les presons catalanes des del 2020. Aquest any pot ser que la xifra sigui encara més elevada. Vosaltres, les famílies, com valoreu aquesta xifra?
A nosaltres ens esgarrifa aquesta xifra. És preocupant en tots els sentits, perquè evidentment, i a part que evidentment a dintre hi ha molts més casos de suïcidis que a fora, però és que hi ha molts valors a valorar aquí, moltes coses a valorar: l'aïllament penitenciari, les contencions, la salut mental i tot l'estrès psicològic que provoca això amb les persones privades de llibertat. És a dir, que si un pres que té depressió, que té ansietat, trastorns psicòtics, doncs moltes vegades surt de la presó inclús sense diagnosticar, amb la falta de personal, no sé, és que sempre és el mateix. Fa moltes hores, molts dies que perdoneu, que sentim la manca de personal. En van posar 119 l'any passat, però la majoria eren de seguretat. Ara, fins en el 2025, diu que en posaran 50 més. Jo no crec que passi per aquí. Jo crec que s'està fent una molt mala gestió de les persones amb malalties a dintre de la presó.
Què creieu, quin perfil professional creieu que faltaria a dintre o com se'ls podria ajudar més?
Jo penso que psiquiatria i psicòlegs és el que més el pot ajudar. És que no és suficient en vigilar un pres. Un pres no pot passar-se la vida vigilat. A part, aquí també intervé la reincidència. Si un pres que evidentment surt sense reinserir-se a la societat, aquí tenim la multireincidència que parlava l'altre dia al Parlament el conseller de Justícia, preocupadíssims tots per la multireincidència. Però és que aquí fora tampoc està fàcil aconseguir totes aquestes coses, a dins de la presó menys. Sempre dic, en un mòdul que són uns 800, 700, 1.000 presos, hi ha 3 psicòlegs i un psiquiatre que els visita de més en més, si arriba. No sé, nosaltres continuem demanant un canal de comunicació entre el Departament de Justícia i les famílies, perquè tenim dret a assabentar-nos d'aquestes informacions per poder contactar amb les famílies de les persones que moren, per poder acompanyar-les, per poder proporcionar advocats o ajudes o tractament. Nosaltres estem treballant amb psicòlegs, amb psicòlegs sense fronteres. Si aquí fora no hi ha psicòlegs, imagina't el que hi haurà allà dintre. És tot plegat molt complicat, molt complicat.
Vostès han arribat a parlar amb familiars de persones que s'hagin suïcidat a dintre la presó?
Sí, clar.
I què us diuen? És a dir, quina són la preocupació? Per exemple, no ens van alertar des del centre penitenciari que el meu familiar estava més trist o que no es comunicava?
És que no t'alerten. Això ho has de notar tu, si és que ho percebeixes, que el nano s'està autolesionant, que té ganes de viure, que diu que té ganes de morir. Clar, però si t'ho diuen a tu, però després a la presó no s'entera, doncs aquests nanos acaben suïcidant-se. I des de famílies és molt preocupant, molt, perquè una mort ja és un cop molt dur per qualsevol família. Doncs imagina't una mort a dins de la presó d'una persona amb problemes o trastorns mentals, possiblement també amb alguna addicció i sola, saps? Perquè tothom té dret a morir al voltant, amb la gent que estima al voltant. Allà moren sols, molt sols. Ara... I això, no sé, no només per humanitat, no, sinó la dignitat de les persones. Hi ha moltes coses a valorar aquí, moltes.
Ara estem a l'espera d'aquest pla que pugui presentar el govern. Diuen que abans de 15 dies, què hauria d'incloure aquest pla perquè el consideréssiu efectiu?
Bueno, jo no sé el que hauria d'incloure perquè jo no sóc professional de la sanitat mental, però s'hauria de veure ràpidament que els presos no es suïciden. Controlar, he sentit, controlar els presos que s'autolesionen. No crec que això sigui la solució. I tampoc la solució està en els funcionaris. Aviam, el meu fill a presó va morir per abandonament, per falta d'atenció. No només metge, sinó també dels funcionaris. O sigui que ha de ser molt completet això que facin, perquè si no, no servirà. Estem farts de sentir que fan un pla, que fan un altre pla, que augmenten el personal. Potser s'ha de preparar, que també estem farts de sentir-ho, que s'ha de preparar més el personal. No crec que un funcionari estigui preparat per afrontar la vida. Ara sentia un senyor que ells són els que els veuen, a vegades ni els miren. Hem de ser clars, així és la cosa allà dintre, i jo hi vaig molt, o sigui que ho veig molt, i visito presos, i ho sé del cert. A vegades ni els miren. Hi ha malalts que han sortit aquí fora a morir, perquè si és un malalt menys que es comptabilitza a dintre. I que hi ha malalts amb càncer, ens anem de tema, però hi ha malalts amb càncer que no els treuen moltes vegades a quimioteràpia, l'oncòleg, que podem esperar d'això.
Vostè...
O sigui, vull dir que el plan aquest que han de fer ha de ser un plan molt en sèrio, perquè si no ja... És que jo no em crec res. Jo l'altre dia vaig anar al Parlament a escoltar la presentació del conseller i tindrem molta feina. Molta feina, perquè les contencions mecàniques, per exemple, són situacions que creen un estrès en els interns que la padeixen. No m'estranya que tinguin ganes de morir-se. Què els hi fan allà dintre perquè tinguin tantes ganes de morir-se?
Vostè ha esmentat el cas del seu fill. Va ser també un cas de suïcidi o és un altre... És una altra qüestió.
No, el meu fill va ser una mort, però no, ell no es va suïcidar. Però si l'haguessin atès una setmana abans, possiblement estaria viu. O sigui, que per això dic que els professionals de vigilància no tenen ni idea. Ells el que tracten és la seguretat, no la salut mental. En tot cas, en un mòdul on hi ha 800 presos, hi hauria d'haver almenys 10 psiquiatres o 2 psiquiatres. S'han arribat a suïcidar persones als departaments, a les UHPP, a les unitats hospitalàries psiquiàtriques de les presons, que són 20 presos. O sigui que no, han de fer molta feina, molta feina. I ja dic, el conseller, hi ha mesures que nosaltres pensem que s'han d'abolir, com les contencions, l'aïllament al departament de règim tancat, i ell pensa que no, que són necessàries aquestes mesures. Aviam, les malalties no es curen castigant. Les malalties es curen amb paciència, amb bona medicació, bons professionals i, sobretot, amb una mica de carinyo. Però castigant no es cura ningú, ningú.
Ara esperarem a veure què diu exactament aquest pla i, com deia vostè, si després d'un temps, un cop hagi entrat en vigor, si aquestes xifres acaben baixant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit. Gràcia Amo, que és la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya. Bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Doncs avui també hem conegut l'anunci d'un altre pla. Ha estat Salvador Illa, que ha anunciat un pla d'emergència per a les explotacions agrícoles del país de més de 70 milions d'euros per fer front a la sequera. El president de la Generalitat ha visitat el Priorat, una de les comarques més afectades per la sequera i recentment pels incendis. Anem cap a Cabassers, Ricard Boigas.
És l'anomenat Pla Prus, Pla de Resposta Urgent contra la Sequera, més de 70 milions d'euros per a explotacions agrícoles afectades. Aquí al Priorat calculen que se'n podran beneficiar fins a més de 1.000 explotacions. Això són més de 5.000 hectàrees. Són ajudes urgents i, per tant, el termini de pagament està fixat pel 31 de desembre. També es desbloquejaran 19 milions d'euros per a les cooperatives catalanes. Salvador Illa ho ha explicat avui a alcaldes i entitats del Priorat.
He dit al principi que miracles no podem fer, feina sí, i crec que per qualsevol observador objectiu, doncs hi ha hagut una situació i hi ha una resposta del govern, no? Accelerant uns treballs per garantir el subministrament d'aigua a una comarca que necessita aquest subministrament d'aigua.
La Generalitat també ha dit que es cursaran en un any els terminis per fer les obres, per fer arribar aigua al Priorat a través del Garriga Sud. El responsable d'organització de la Unió de Pagesos, Carles Vicente, diu que cal tirar endavant accions urgents com aquesta.
Entenem que el compromís va de debò, però aquí el que cal és celeritat, anar el més ràpid possible. Hi ha una necessitat imperiosa per la pagesia.
La Unió de Pagesos ha organitzat un acte de protesta coincidint amb la visita d'Illa a Cabassers. El president de la Generalitat ha avançat que el pla urgent s'aprovarà en el Consell Executiu del 25 de setembre i que el conseller d'Agricultura explicarà tots els detalls.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. El PSOE i Junts s'han reunit avui a Suïssa en el marc de la taula de negociació amb mediador internacional que es convoca mensualment. Àlex Giral Robert.
Sí, per part de Junts hi eren Carles Puigdemont, el secretari general del partit Jordi Turull i la portaveu al Congrés Míriam Nogueras. I per part del PSOE, la delegació l'ha encapçalat el secretari d'organització Santos Cerdán. Fonts de Junts, consultades per Catalunya Ràdio, no han volgut valorar el resultat de la reunió i s'han limitat a recordar que, per indicació dels mediadors internacionals, només s'informa del contingut en cas que es tanquin acords. La trobada s'ha produït en un moment de tibantor entre les dues parts i en un intent de reconduir els últims episodis de tensió. Els socialistes havien mostrat el seu malestar per les últimes votacions que Junts ha fet perdre el govern de Pedro Sánchez al Congrés, tombant el sostre de despesa, bloquejant els pressupostos de l'Estat per al 2025 i impedint la tramitació d'una llei per regular els lloguers de temporada. Dijous que ve, el Congrés votarà novament el sostre de despesa proposat pel Ministeri d'Hisenda i Junts ja ha advertit que si la Moncloa no hi fa modificacions s'hi tornaran a oposar.
Doncs precisament Junts prepara la tornada de Carles Puigdemont a la presidència del partit en el Congrés que farà a Calella el 25, 26 i 27 d'octubre. En clau interna, el Congrés vol superar la dinàmica de divisió entre famílies i de portes enfora. Junts es vol projectar com el partit aglutinador de l'independentisme. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Puigdemont tornarà a la presidència i en sortirà Laura Borràs?
Aquest és el guió que s'hauria de confirmar a través d'un anunci de l'expresident, probablement en el marc de la trobada de parlamentaris que Junts farà a Brussel·les els dies 2 i 3 d'octubre. El Congrés acabarà de desplaçar dels càrrecs executius els més afins a l'expresidenta del Parlament, però no es vol que aquests relleus focalitzin el debat. Per això, la sortida de Borràs serà pactada i podria acabar presidint el Consell Nacional del Partit. Es tracta d'un Congrés pensat per contraposar Junts a la crisi que viu Esquerra i per poder projectar endreça i unitat davant la divisió interna dels republicans.
Tindrà, per tant, que Junts prepara una actualització de la seva estratègia?
Sí, és la ponència que desperta més expectació perquè marcarà les pautes d'actuació de Junts davant el canvi de cicle polític a Catalunya amb un govern socialista a la Generalitat de la mà dels vots d'Esquerra i amb l'independentisme a l'oposició. Junts vol sortir del Congrés amb la imatge de gran espai de confluència entre independentistes i com l'única alternativa de govern al PSC. Però necessita demostrar que està en condicions d'eixamplar les costures del partit. S'acabaran les crides a la unitat amb els republicans i Junts s'obrirà a altres segments de l'independentisme, també d'esquerres. Abans, però, farà una mena de prova pilot obrint el partit als independentistes que venen d'una tradició més demòcrata cristiana. I en marxa un procés de confluència amb demòcrates, la formació que lidera Toni Castellà, amb qui ja fan coalició electoral.
I Pedro Sánchez ha encetat avui la seva ronda de reunions amb presidents autonòmics per abordar el finançament i defensar la proposta d'un sistema singular per a Catalunya. Els primers que ha rebut a la Moncloa han estat els d'Euskadi, Galícia i Andalusia. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Bona nit, Manel.
No cal gaire imaginació per saber que els dos presidents del PP no els ha convençut, eh?
No només no els ha convençut, sinó que tant l'andalús Juanma Moreno com el gallec Alfonso Rueda li han demanat a Sánchez que retire la proposta del finançament singular català.
Esa iniciativa, el cupo català, és una mala decisió per a Catalunya, sinó també és una mala decisió per al conjunt d'Espanya. I també, i especialment, lo és per a Andalusia, perquè seria, sin lugar a duda, la gran pagana d'este cupo cedido a los separatistas.
Ese acuerdo es demoledor para Galicia, perjudicial, y ya simplemente con los datos conocidos hace que perdamos respecto al reparto actual 450 millones de euros.
Els dos líders populars també han acusat el president espanyol de no concretar el seu pla i no han sortit del guió plantejat per Feijó, han rebutjat una negociació bilateral i han reclamat abordar el finançament en una conferència de presidents. El ministre Ángel Víctor Torres s'hi ha compromès, però diu que el lloc per fer-ho és el Consell de Política Fiscal i Financera.
I com li ha anat a Sánchez amb el lendakari basc?
Sí, ha estat la primera i la més plàcida de les reunions d'avui i Manol Pradales ha vist amb bons ulls les demandes de Catalunya i li ha garantit a Sánchez el suport del PNV al Congrés.
Euskadi va jugar a favor de la estabilitat en el Estado porque Euskadi és una importante pieza dentro de esa estabilidad.
La ronda de reunions de Sánchez segueix divendres que ve amb els presidents de Cantàbria, La Rioja i Astúries.
Doncs les anirem seguint també des d'aquí. Bona nit, Dani.
Adeu, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinarès.
Nom, Anna Ramis. El seu superpoder, ser autònoma i...
mantenir la cara somrient mentre faig feina, mentre per dintre a vegades em fot molta ràbia al pensar que això que estic fent no ho cobraré fins d'aquí 6 o 7 mesos. Soc pedagoga i em dedico a treballar per les administracions i per institucions a nivell educatiu. El meu llibre es diu De 0-3, res de pantalles... Soc autònoma des de fa 11 anys. Mira, un autònom que ha de facturar a l'administració pública, primer t'has de donar d'alta com a proveïdor. Cada ajuntament, diputació, departament té les seves maneres diferents de donar-te d'alta com a proveïdor. Després t'han de donar uns codis per entrar. Cobrar és l'odissea final. Impossible calcular quan t'has de jubilar. Jo, que com a autònoma ho he de fer via digital, em va enviar una carta de paper per correu postal.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I per tercer dia consecutiu tornem a parlar de morts i ferits al Líban, això sí, avui producte d'un atac més convencional. Almenys 14 morts i més de 60 ferits, alguns de greus, en un atac aeri d'Israel al sud de Beirut. L'exèrcit d'Israel ha confirmat que ha mort el cap d'operacions militars de Hezbollah, Ibrahim Akil, que era l'objectiu de l'atac, i una desena de membres més d'una unitat d'elit de la milícia. Vicent Mifsud.
Ibrahim Akil el buscaven els Estats Units per la seva participació en dos atemptats al Líban als anys 80 contra l'ambaixada nord-americana i contra una instal·lació militar que van deixar més de 300 morts. Després d'aquest atac, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha dit que els objectius d'Israel són clars i així ho demostren les accions que estan duent a terme. El ministre de Defensa, Yoav Gallant, ha assegurat que continuaran perseguint els enemics d'Israel fins i tot a Beirut. L'atac a la capital libanesa s'ha produït després d'un nou intercanvi de bombardejos a la frontera entre el Líban i Israel, tot en la setmana en què Hezbollah ha patit un dels pitjors atacs de la seva història en l'explosió massiva de dispositius de comunicació. El Consell de Seguretat de l'ONU està debatent justament ara aquests atacs. L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha dit que violen el dret internacional i ha demanat una investigació per depurar-ne responsabilitats.
It is a war crime to cometre actes de violència destinats a propagar el terror entre la població civil és un crim de guerra. Demano una altra vegada una investigació independent, exhaustiva i transparent sobre les circumstàncies d'aquestes explosions. Els qui van ordenar i van dur a terme aquests atacs han de retre comptes.
El representant de Rússia ho ha qualificat de terrorisme, aquesta acció, i d'un precedent perillós, i el representant dels Estats Units s'ha limitat a fer una crida a les parts a evitar una escalada bèl·lica a la regió. Tot en paral·lel a aquesta situació al Líban, mentre els bombardejos d'Israel sobre Gaza han deixat avui una trentena de morts.
Estem en un d'aquells casos que de vegades sembla que la ficció sigui superada per la realitat. Aquesta setmana, amb aquestes explosions massives, tant dimarts com dimecres, dels aparells buscapersones i walkie-talkies simultànies al Líban, amb aparells que estarien en mans de membres de Hezbollah. Una operació atribuïda als serveis d'intel·ligència d'Israel, que no ho ha confirmat, i més concretament al Mossad. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Què és el Mossad?
És l'agència d'espionatge d'Israel a l'exterior, l'equivalent, per entendre'ns, a la CIA dels Estats Units o l'MI6 britànic, que és un servei civil, depèn directament del primer ministre israelià, en aquest cas Benjamin Netanyahu. A Israel hi ha dues organitzacions més de serveis secrets, a més del Mossad, el Shin Bet, l'agència que vetlla per la seguretat dins de l'estat d'Israel, i Aman, que és la intel·ligència militar.
Molt bé. Quina dimensió o capacitat té el Mossad?
Doncs molt gran, perquè alguns la consideren fins i tot, de fet, la segona agència d'espionatge del món, després de la CIA, o almenys la segona en els països occidentals. En tot cas, està entre les quatre més potents d'arreu del planeta, juntament amb la CIA i l'MI6, com dèiem, i la FSB, l'antiga KGB russa. Té un pressupost de 3.000 milions de dòlars i disposa d'almenys 7.000 agents.
Com opera el Mossad?
Doncs mira, l'estructura organitzativa del Mossad és material classificat, no en va, és una agència de serveis secrets i per això és difícil a vegades saber com treballa realment, però...
Viuen d'això.
Sí, gran part d'aquests 7.000 membres treballen com a agents desplegats arreu del món, se'ls coneix com a CATSAs, i treballen de manera encoberta, clandestina, per tant, habitualment sota falses identitats i nacionalitats per aconseguir, doncs, informació estratègica. També hi ha els Kidon, una unitat d'elit especialitzada en assassinats selectius, formada, es diu, per una quarantena de persones, i també hi ha els Sayanim, que de fet no són membres del Mossad, sinó col·laboradors ajudants. Habitualment són jueus que viuen en altres països i que ajuden a l'agència d'intel·ligència, i n'hi ha milers realment escampats arreu del planeta.
Clar, aquesta setmana ens ha cridat l'atenció per aquests atacs a través d'aparells buscapersones o d'aquests walkie-talkies. Vol dir que també deuen tenir gent molt experta en tecnologies.
Sí, sí, efectivament. De fet, hi ha un departament destinat a la vigilància electrònica i digital i a l'espionatge cibernètic, és a dir, els que instal·len programari maliciós en aparells, s'infiltren en servidors per extraure informació confidencial, però se suposa, no se sap del cert, que el Mossad realment està al darrere d'aquestes explosions massives d'aparells electrònics comprats per Hezbollah, que s'ha produït aquesta setmana, tot a través d'empreses pantalles, fixa't, segons el New York Times, que han enganyat a la milícia armada xiita libanesa.
Fins i tot la Hezbollah mateix ho ha admès, que ha estat un cop dur, vol dir que l'operació ha estat exitosa. No sé si han tingut altres operacions com aquesta que els hagi sortit tan bé pels seus interessos.
Home, aquesta realment és molt espectacular i, com dèiem, supera qualsevol plantejament de ficció que s'hagués parlat, no? Imagina't que s'hagués fet una pel·lícula sobre això i dirien, alça, això és molt pel·lícula, no? Doncs ha passat. Potser l'operació que va fer conèixer més el Mossad als anys 60 va ser l'operació Garibaldi, quan el va posar aquesta agència al mapa mundial. Va ser el segrest a l'Argentina de l'excap de l'exlíder nazi Adolf Eichmann, posteriorment jutjat i executat pel seu paper en les deportacions massives de jueus a l'Holocaust. El Mossad va tardar 20 anys, per exemple, a eliminar un per un els membres de l'organització Palestina Setembre Negre, responsable del segrest i la matança d'atletes israelians a les Olimpíades de Múnich del 1972, però també va matar, per exemple, per error, un ciutadà marroquí a Noruega en aquesta operació, diguem, per acabar amb els membres de Setembre Negre, un cas conegut com l'afer de Lillehammer.
Per tant, de tant en tant, el Mossad també té fracassos.
I tant, i tant. Mira, el 1997, per exemple, un de molt vistós va ser que dos agents van ser capturats a Jordània quan intentaven assassinar un dirigent de Hamas amb una injecció letal. El rei de Jordània va protestar perquè es produïen en el seu territori i va obligar Israel a subministrar l'antídot per neutralitzar el verí, i part d'això va ser va haver-hi un acord després per alliberar diversos presos palestins, entre els quals precisament hi havia el fundador de Hamas, el xeic Hamad Yassin. Però el fiasco més gran, evidentment, és no haver evitat els atacs de Hamas del 7 d'octubre, que han acabat amb aquesta guerra que encara doncs estem lamentant tots aquests dies. I ja que parlem de realitat i ficció, em permeto simplement recomanar una pel·lícula
sí, i
una sèrie sobre el Mossad. La pel·lícula seria Múnich, la pel·lícula d'Steven Spielberg, perquè és justament sobre els fets del setembre i de l'assassinat de les Olimpíades de Múnich i justament la recerca i captura dels seus autors. I la sèrie és Tehran, una sèrie que està a la plataforma Apple sobre una agent del Mossad iraniana que s'infiltra a l'Iran per intentar neutralitzar el programa iranià nuclear.
Molt interessant, els dies que no hi ha Ilgurin aquí, és a dir, cada dia menys dijous et podem atribuir aquest paper. Ahir ens vas explicar a la perfecció què és Hezbollah i crec que avui podem dir també que m'ha entès molt millor què és el Mossad. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
Bona nit.
Doncs anem cap a Alemanya. El tradicional segon proveïdor d'armes d'Israel ja només hi envia el material bèl·lic que es va contractar abans de la guerra de Gaza. Els ajuts a Israel creen friccions dins del govern alemany que aposta per un suport contingut. Anem cap a Berlín, Oriol Serra.
Una vegada més ha quedat demostrat que el conflicte entre Israel i Palestina és una patata calenta pel govern alemany. Provoca incomoditat, contradiccions i fins i tot friccions entre els membres del govern de la coalició que lidera el canceller Olaf Scholz. Aquesta vegada el govern alemany ha reconegut que no ha expedit més llicències d'exportació d'armes des de l'octubre de l'any passat, després dels atacs de Hamas i de la represàlia israeliana. El govern alemany, però, insisteix que no s'ha afegit a cap boicot contra Israel, tot recordant que continua enviant equipament militar a aquell país i fins i tot armes de guerra que formen part de contractes signats amb anterioritat. Val a dir, però, que el valor de les exportacions armamentístiques alemanyes cap a Israel ha descendit dels 325 milions d'euros el 2023 als 14 milions en el que portem d'any.
Passen 2 minuts de 2:15 de la nit. De molt poc han servit les explicacions d'Edmundo González per rebaixar la tensió entre el govern espanyol i el Partit Popular. Tot i que el líder opositor veneçolà ha negat en un comunicat haver rebut pressions de l'executiu de Sánchez quan era a l'ambaixada espanyola a Caracas, els de Feijó no reculen, ben al contrari, han tornat a demanar la dimissió d'Álvarez i continuen acusant el govern de ser còmplice del règim de Maduro al forçar González a signar un document que reconeixia la seva derrota electoral. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
Tot i que Edmundo González ha desvinculat la diplomàcia espanyola de les pressions rebudes per signar el document i ha assegurat que l'únic propòsit de l'ambaixada era facilitar-li la sortida de Veneçuela, els populars no han variat d'estratègia. Mantenen el pols amb l'executiu de Sánchez, lluny de fer cas de la petició del ministre José Manuel Álvarez.
Todavía no les he oído pedir disculpas y pedir perdón al Servicio Exterior de España y a la Embajada de España en Caracas.
El popular Elías Bendodo ha adreçat les sospites cap a un expresident del govern espanyol.
Rodríguez Zapatero, que estuvo en el ajo de toda esta cuestión, debería dar alguna explicación, ¿eh? ¿Cómo ha actuado él en esta cuestión de la embajada? ¿Mandó a alguien a que fuera el que propiciara este encuentro y la firma de ese documento?
Els de Feijó insisteixen a demanar la dimissió d'Álvarez i exigeixen a Sánchez que reconegui Edmundo González com a president legítim de Veneçuela. El ministre Álvarez ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per explicar el trasllat d'Edmundo González a Espanya el 8 de setembre i està a l'espera que la mesa de la Cambra Baixa li confirmi la data.
Catalunya nit.
Desenes de dones acusen el desaparegut empresari britànic d'origen egipci, Mohamed Al-Fayed, de ser un depredador sexual a l'estil dels nord-americans Jeffrey Epstein i Harvey Weinstein. Les seves víctimes eren sobretot empleades d'un dels negocis més emblemàtics d'Al-Fayed, els magatzems Harrods. Anem cap a Londres, Colla Ballester.
era un tràfic sistemàtic de dones per la gratificació sexual de l'antic propietari de Harrods. Les treballadores eren seleccionades pel mateix alfaiet sense que elles ho sabessin. Llavors, durant el procés de selecció per la feina a Harrods, les sotmetia fins i tot a una revisió ginecològica. Cinc treballadores dels magatzems l'acusen de violació i gairebé una quarantena denuncien que van ser víctimes d'abusos sexuals. Dean Armstrong és advocat de les víctimes.
Ho direm clarament.
Mohamed Al-Fayed era un monstre. Era un monstre. Però era un monstre habilitat per un sistema. Un sistema que impregnava Harrods.
Un documental de la BBC denuncia com es va humiliar, denigrar i abusar les víctimes que tenien entre 19 i 24 anys i algunes només 15 o 16. Una d'elles era la Natasha. I had walked into a
lion's den. Havia entrat en un cau de lleons, una capa d'encobriments, enganys, mentides, manipulació, humiliació i mala conducta sexual greu. El president s'aprofitava dels més vulnerables.
Les víctimes estaven aterrides per les amenaces a elles i a les seves famílies. Expliquen que a Harrods tothom ho sabia i que fins un any després de la mort del Fayed no han estat capaces de denunciar-ho.
El Tribunal Superior de Justícia de les Canàries ha suspès el protocol d'atenció als menors migrants no acompanyats que arriben a les illes. Accepta d'aquesta manera la petició de la Fiscalia, que considera que la mesura vulnera els drets fonamentals dels infants. Ara les parts tenen 3 dies per presentar al·legacions. Ana Alfonso.
Davant de l'arribada de migrants i la situació límit en el sistema d'acollida de menors, la setmana passada el govern de Fernando Clavijo va aprovar un nou protocol que establia per als menors tràmits policials abans de passar disposició del sistema de protecció. En concret, s'exigia que fossin identificats amb empremtes dactilars i fotografies abans d'acollir-los. Xavier Campà, president de la secció de drets de la infància i l'adolescència del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, explica que això vulnera la legalitat.
Quan un menor arriba no acompanyat, entra en joc la presumpció de minoria d'edat. Per tant, això, el que ve regulat en l'article 35 de la llei d'estrangeria, el que ve a dir és que aquest menor, si per la seva aparença, si per la seva documentació, o si perquè ell mateix ho manifesta, diu que és menor d'edat, s'ha d'aplicar aquest principi i, per tant, ha d'haver una atenció immediata.
La Fiscalia, de fet, va considerar que el protocol deixava els infants en una situació de desemparament i per això el va recórrer.
A Catalunya, el 2021, només un de cada 4 homes de menys de 35 anys eren pares. Són dades que ha fet públiques avui l'IDESCAT. De fet, és la primera vegada que aquest institut dona a conèixer xifres sobre la reproducció masculina. Si mirem una mica més amunt, menys de la meitat dels homes d'entre 35 i 39 anys han tingut un fill. Maria Costa.
En el cas de les dones, la reproducció també ha disminuït. Per exemple, entre el 2011 i el 2021, un període de 10 anys. El 2021, pràcticament el 60% de les dones van arribar als 35 anys sense ser mares, mentre que el 2011 aquesta xifra no arribava a la meitat. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Pau Miret.
Des dels anys 80, que hi ha un endarreriment del calendari tant d'homes com de dones. Per tant, cada cop els fills es tenen més tard. Ara ja no és tan habitual que una persona de 30 anys hagi tingut a les criatures. Fins i tot és més habitual tenir-lo als 30 llargs que als 30 curts. Però això és per l'evolució cultural i per el que ens ha portat la vida actualment.
En la majoria de parelles heterosexuals amb fills, els homes continuen sent entre 2 i 3 anys més grans que les dones. Les dones amb una feina a temps complet, en totes les edats, tenen menys fills de mitjana. I a mesura que augmenta el nivell d'estudis, la maternitat s'endarrereix.
Catalunya Nit.
Fa mesos que el món de la banca està pendent d'aquesta OPA del BBVA al Sabadell i avui hi ha hagut moviments perquè un grup d'accionistes minoritaris del Banc Sabadell s'associen per plantar cara al BBVA. Carme Montero.
Doncs s'han proposat aturar l'OPA perquè consideren que l'operació no és bona econòmicament per a ells ni tampoc per a les empreses i les famílies catalanes financerament parlant. Però el màxim responsable de l'associació i president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, reconeix que també apel·len als lligams lligams emocionals que tenen molts accionistes amb el Sabadell.
Bellugar la fibra emocional i que sàpiga l'accionista de tot l'estat del banc, que és petit i mitjà empresari, que estem forts i que ens oposarem a l'OPA tant com puguem, perquè a més volem sortir guanyant i creiem en el projecte del banc, que ho està demostrant.
Entre els impulsors de l'associació hi ha diversos empresaris sabadellencs, antics als càrrecs del Banc Sabadell i descendents de les famílies fundadores de l'entitat. La seu de l'associació s'ha establert al Gremi de Fabricants de Sabadell, que va ser entitat fundacional del banc.
Molt bé, doncs fem una pausa molt ràpida i quan tornem, música, teatre i cinema.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Comença el Transhumant Festival 2024, certamen de cinema i fotografia compromès amb la transformació social.
Aquest divendres 20 i dissabte 21 a Campdevànol, amb concert de Sergi Carbonell, una de les ànimes de Charango, i concert xiula per tota la família, amb projeccions de curs i moltes coses més.
Entrades a la venda i programa sencer a transhumant.com.
Vine, t'hi esperem.
Ja tenim en marxa la primera nit de concerts a les festes de la Mercè a Barcelona. Seran 5 dies amb prop de 300 propostes musicals i culturals, com ara les actuacions avui de Mariona Escoda, Figaflaues, la Ludwig Band i Oques Grasses, i ara mateix també la de l'Òscar Callau, que ha passat per la platja del Bogatell. Bona nit, Òscar.
Hola, bona nit, Manel.
De seguida ens descriuràs l'ambient de la principal zona lúdica i festiva de la Mercè. Abans, però, hi ha hagut un acte que ha donat el tret de sortida oficial a la Festa Major, com ja és tradicional, que és el pregó. Qui l'ha pronunciat aquesta vegada?
Doncs la il·lustradora Carme Soler Vendrell, en un pregó on els nens, els més petits, han tingut tot el protagonisme. Ha volgut reivindicar, en unes paraules plenes d'emotivitat, els drets dels nens i les nenes, i també els seus ulls. Ha advertit què passa quan els infants estan abduïts per les pantalles i són privats de la llibertat d'escollir, compartir i jugar.
Veure'ls passar imatges ràpidament amb el cap ajupit a les pantalles fa basarda. Res estimula la seva imaginació. L'infant s'aïlla dels altres i a la llarga li serà difícil, entre altres coses, relacionar-se. És una gran falta de respecte i maltractament emocional, se'ls priva de saber quins són els seus sentiments. I els adults som responsables de les imatges que reben.
L'epicentre de la festa la tenim segurament ara mateix al Bogatell. Què hi ha hagut i què hi haurà, Òscar?
Doncs mira, la festa ha començat a les 8 del vespre amb Maria Jaume, que és aquesta artista que estem sentint de fons. Després ha començat la Ludwig Band a 9:45, i a partir d'ara, doncs, els grans caps de cartell, no? Oques Grasses, a 11:45, i el gran fi de festa serà a partir de 2:15 de la matinada, amb Figaflaues. Hem preguntat al públic quins són els seus artistes favorits, i la veritat és que tots eren molt repartides les aficions, però vaja, que els hi encantava el cartell.
Vinc a veure la Maria Jaume, que és una artista que m'agrada molt, que la vaig conèixer a un concert que vaig anar al Maresme, i bueno, vinc aquí a veure-la una altra vegada.
Jo vinc a veure Oques Grasses perquè sempre m'han encantat i bueno, avui toquen a la nit i que mola, que ve de gust. Doncs jo vinc a veure els Figaflaues perquè sempre els escolto a la ràdio i llavors em feia il·lusió veure'ls en directe.
Això al Bogatell, però tenim molts altres escenaris, Òscar?
Sí, de fet, la gran majoria de propostes es concentren al centre de Barcelona. Mira, només a la plaça Catalunya toquen Futuroa i Los Ganglios. A la plaça Reial, propostes com Nicole Torrealba o Abdullah Miniawi. O, no sé, Aita Monamur al Parc de la Ciutadella. Però aquesta Mercè és descentralitzada amb concerts a tots els districtes. Per esmentar alguns, a les Corts, per exemple, al carrer Menéndez y Pelayo, doncs Mariona Escoda, al Guinardó, als Jardins del Doctor Pla i Armengol, Vic Miralles, a Sant Andreu, Electro Manontropo, la fàbrica Fabra i Coats, i per esmentar un tipus d'actuació totalment diferent, doncs la Banda Municipal de Barcelona, a la plaça Major de Nou Barris.
Doncs oferta molt variada i molt repartida per tota la ciutat, i això estem parlant només d'aquesta nit. Els plats forts de la resta de dies, què en destriaries?
Doncs mira, en aquests mateixos escenaris, Lucía Fumero, Calavento, Mamà Duixa, Caleidoscop, amb Rita Pallés i Javier Colina, Ginestà, OBC, i tornem als caps de cartell, no? Stay Homes, Búhos, i diumenge, els 50 anys de Celeste, Miqui Núñez, La Fúmiga i Els Catarres. Són 5 dies de festa, però també 5 dies de feina molt intensa, perquè hem demanat una mica la seva opinió als que porten els bars, no?, d'aquests grans espais, i també les auxiliars de seguretat.
Doncs estem com vigilant també la gent que passa per aquí, que no vegin molt borratxos, que no la lid. Per aquí no poden passar perquè si no per allà s'acumula molta gent i no volen que en aquella sortida hi hagi gent, perquè si no es col·lapsa. Llavors la nostra funció és com fer una barrera perquè la gent no passi.
Que tenim que vigilar la gent, que no traspassi les valles i qualsevol cosa, avisar els Mossos.
Els concerts de dilluns i dimarts, si et sembla, Manel, sí. Diada de la Mercè, els explicarem passat el cap de setmana.
Ben fet.
Però sí que recordarem que tot plegat culminarà amb el Piro Musical dimarts al vespre, en què la tria de les cançons que sonaran anirà a càrrec, com s'ha anunciat, de Rosalia.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Òscar, per aquesta connexió en directe. Bon cap de setmana i bona festa.
Igualment, Manel, bona nit.
Bona nit. Ara sentíem com s'intenta també que tot funcioni ordenadament en aquestes festes de la Mercè i per mirar de mantenir la seguretat durant aquests dies de festes, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos mobilitzaran 5.000 agents. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio que hi haurà més controls per detectar navalles i ganivets a les zones d'oci.
Hi haurà vigilància i controls, ja sempre dic aleatoris. Ben, si hi ha un concert, que tenim tres espais de festa molt determinats, que són el Bogatell, la plaça de Catalunya i el darrere del cementiri de les Corts, el darrere del camp del Barça, on hi haurà concentració de persones i després hi haurà presència policial que de manera aleatòria es portaran aquest tipus de controls.
Dice que soy un compuesto de hombre y fiera.
It's time to hunt the pirate. Oh, that's butter.
Javier Bardem no deixa mai indiferent, i menys quan rep un premi honorífic a la seva carrera, i no ha de promocionar una pel·lícula en concret, de manera que pot parlar obertament de tot el que el preocupa. Aquesta nit ha rebut el premi Donostia del Festival de Sant Sebastià i ha impactat amb les seves declaracions sobre Gaza, la immigració, la seva professió. Ho ha seguit el nostre enviat especial, el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
Bona nit.
Podríem fer servir aquella expressió que Bardem ha buidat el pap, eh?
A veure, per començar, agraïment sentit a Bigas Luna, amb qui va començar tot, a la seva mare, Pilar Bardem, a Penélope Cruz, que és quan s'ha emocionat més perquè era allà present, i als seus fills. Abans, a la roda de premsa, però, és quan ha sorprès i ha dit que, malgrat tot, no és nit de celebracions.
Reflexiones de un día como hoy que no me permite celebrar el premio. Lo recibo con muchísimo agradecimiento y mucha alegría, pero no tengo un espíritu de celebración. Me es imposible, tal como está el mundo, celebrar nada.
Aclarit a quina reflexió ens referia?
Doncs diu que en aquesta vida no pots evitar triar bàndols i on s'ha posicionat més fort és en Palestina.
Lo que está sucediendo en Gaza es totalmente inadmisible, es terrible, deshumanizante. Creo que el gobierno de Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad. Los ataques atroces y terribles despiadados de Hamas el 7 de octubre no justifican el castigo global masivo que está sufriendo la población palestina.
I en algun moment ha arribat a parlar de cinema, també, no?
Sí, i ha confessat què ha après en tots aquests anys.
Creo que es primordial y fundamental que nos recordemos que tenemos familias que nos quieren, que nos protegen, que nos apoyan y que desde ahí entremos en la ficción. Antes entraba
y me rompía los dedos. Éxtasis, año 94. Era como, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Os la digo, a ver, miro la escena, reconozco dónde están los peligros físicos y emocionales y elijo cómo entrar ahí i sobretot com salir.
I també ha aprofitat per anunciar, ha estat una notícia bomba, que el gener es posarà a les ordres de Roberto Sorogoyen al film El ser querido i al costat de Victoria Luengo.
Doncs moltes gràcies, Marc, i del cinema de Sant Sebastià a una de les nostres sèries documentals Punt de no retorn, del periodista Raúl Gallego, ha estat nominada als Premis Emmy Internacionals, els guardons més importants de la televisió. La sèrie participa als Emmy en la categoria de sèries de format breu. El veredicte se sabrà a la gala que es farà a Nova York el 25 de novembre. Gallego, en declaracions a Catalunya Ràdio, s'ha mostrat emocionat per la nominació.
La nominació als Emmys és com la cirereta, el pastís de la primera temporada de la sèrie, que realment ha funcionat molt bé. Hem rebut molts premis, però evidentment els Emmys doncs, és un dels premis més importants que la sèrie ja podia estar nominada.
Faré que aquests actors interpretin l'escena de la mort del meu pare davant del meu oncle. El vostre noble fill és boig. És un posat que faig per fer-me l'interessant.
El director Sergi Balbel dissecciona Hamlet en un monòleg satíric interpretat per Enric Cambray. Ja sabeu que l'Enric Cambray va ser fa pocs dies aquí el nostre oient misteriós. Avui en tenim un altre que ens està escoltant molt atentament. No pren notes perquè crec que té molta memòria. Després l'introduirem. Tornem al Hamlet.02, que es pot veure al TNC amb l'objectiu de revalidar l'èxit de Hamlet.01, que es va estrenar el 2022 i que ja s'ha pogut veure arreu de Catalunya. Marta Vives, des de Barcelona, ens ho explica.
És extraordinari el que fa Enric Cambray damunt de l'escenari d'una sala meravellosa que s'amaga dins el TNC i que tenim ben poc coneguda, la sala de les pintures, perquè es multiplica, perquè embogeix, perquè ens fa de mirall invertit, però sobretot per la lliçó magistral d'un Hamlet que des de les bambolines, mentre espera sortir a escena, ens explica què hi ha entre línies i a peu de pàgina del segon acte de l'obra que porta el seu nom. I pel camí, d'arts enverinats i referències que el públic riu desvergonyit. Un festival lingüístic, un joc semàntic, un malabarisme de metàfores, un al·legat del fet teatral i el joc de la interpretació amb sorpresa i complicitats al final. No us podeu perdre aquest Hamlet.02 i no us preocupeu si no heu vist la primera part. Entrareu de ple en la proposta i si en quedeu ben convençuts heu de saber que el 29 de setembre i el 6 d'octubre hi haurà Marató de Hamlet, l'opció de veure les dues parts seguides i deixar-se seduir per les paraules... paraules, paraules.
L'Escola de Música de Vic ha celebrat el seu 180è aniversari, que es diu Ràpid, dins del Mercat de Música Viva de Vic. Ho ha fet amb un concert a la plaça Major amb exalumnes, però atenció al nivell d'aquests exalumnes, Núria Graham, la iaia o Joana Serrat. Anem cap a Vic, Mar Ruiz.
L'alineació de luxe d'aquest concert demostra la potència de Vic com a escena musical. Núria Graham, Joana Serrat, la iaia, Bernès Crosats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents, Paula Valls o Germà Aire, entre d'altres, han omplert de públic la plaça Major per celebrar el 180è aniversari de l'escola on van aprendre les primeres notes. El director acadèmic de l'Escola de Música de Vic, Albert Bardolet, parla amb orgull de la internacionalització d'alumnes com Núria Graham o Joana Serrat.
La formació de base ha estat molt important i que el panorama actual de la música moderna, actual, també s'explica per l'esforç que s'ha fet des dels conservatoris i escoles de música per nodrir aquest panorama català, que és diguem, qualitativament i quantitativament cada vegada més important. I que la Joana Serrat, per posar-me un exemple, com la Núria i com tants d'altres, facin aquestes carreres, també ens ha d'omplir, com a país, deixeu-m'ho dir així, de satisfacció.
Davant encara hi ha molt de mercat, amb les veus delicades de Marc Pujol i Ferran Palau, les estridències d'Albert Pla, de Surprise Band, artistes consolidats com Niki Núñez i Roba Estesa, i bandes portugueses per descobrir, com el veterà guitarrista To Trips i l'artista electrònica Sus.
Bona nit des de la República Federal d'Alemanya. Segons els meteoròlegs, es preveu que aquest cap de setmana retornarà el fred, retornarà l'hivern a la República Federal d'Alemanya. Un hivern que no s'ha deixat sentir plenament des del mes de novembre.
I avui els professionals de Catalunya Ràdio, i segur que també molts oients que el recordaran, diem adeu a una veu que va formar part d'aquests serveis informatius. Es tracta de Joan Esteller, qui va ser corresponsal històric d'aquesta casa a Alemanya durant 25 anys. El nostre company ha mort a la ciutat de Frankfurt, des d'on va enviar centenars de cròniques sobre l'actualitat d'aquell país. Maria Alba Gilabert.
Entre moltes altres coses, va narrar en primera persona la caiguda del mur de Berlín el 1989. I va ser el cronista de les primeres eleccions democràtiques en alguns països que fins aquell moment havien estat sota el control de la Unió Soviètica. Josep Baubí, delegat del Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre i antic company seu a Catalunya Ràdio, l'ha recordat així.
Jo en Esteller he sigut tot un referent a nivell de periodista. És un home que va estar molts anys de corresponsal d'esta casa a Alemanya. Jo vaig compartir amb ell molts moments, ell a Frankfurt, jo aquí a Terres de l'Ebre, i fa l'any 2020 li van fer un homenatge dins de la nit de la comunicació perquè creiem que se lo mereixia.
Esteller també va treballar per la ràdio pública alemanya, la revista El Temps i el Diari de Barcelona, i va ser conseller a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals quan es va jubilar. En l'àmbit polític va ser regidor d'Iniciativa a Alcanar, la seva població d'origen.
Avui en David Guzmán ens porta la veu de dos mites que fan 90 anys, Sofia Loren i Brigitte Bardot.
D'estil i d'accent diferents, però unides per un coratge que traspassa la pantalla. L'una com a símbol de rebel·lió, l'altra de tenacitat. Sofia Loren i Brigitte Bardot arriben als 90 anys, convertides de fa temps en aquell intangible que des de les cavernes anomenem mite. Van néixer només amb una setmana de diferència, totes dues al setembre del 34, i totes dues van saber conduir la seva filmografia amb la intel·ligència de qui sap buscar més enllà la bellesa regalada. I encara hi ha un detall que germana Sofia Loren i Brigitte Bardot. Totes dues grans actrius, però també notables cantants. Duvo fa l'americano, ens cantava en anglès Sofia Loren al film La Baia di Napoli l'any 60, però també ens va fer moure en clau de mambo.
Es mambo que se presta a armar un gran barullo, todos bailarán en la fiesta.
I fins i tot, a La Sirena i el Dofí, ens va regalar un sagapó deliciós cantat en grec. I en el cas de Brigitte Bardot em quedo amb dos temes, un que representa l'alegria pop de la chanson de la dècada dels 60. Aquesta madrac meravellosa cantada des de la mansió de Saint-Tropez en una demostració més que les divas amb talent són immortals. Feliços 90!
Sur la plage abandonnée.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Catalunya nit.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després...
El titular seria que ja ha arribat la tardor, Gemma Puig?
Bona nit, doncs sí. Arriba diumenge, per tant, sí, arriba la tardor.
És veritat.
Diumenge
ja no hi
arriba
pensava,
la
tardor. Això,
exacte. Sí,
he vist que,
tot i que ja
he vist
avui,
que va refrescant, això sí.
Avui ja ha sigut un dia una miqueta de tardor, eh? Sí. Però sí, diumenge arribarà oficialment, quan falti un minut per 3:45 del migdia. Però sí que aquests dies, sobretot avui, que ha estat un dia més ennuvolat, amb ruixats, que la temperatura ha quedat una miqueta més baixa, doncs ja ens ha fet una mica la sensació de tardor. Com serà el cap de setmana? Doncs mantindrem la inestabilitat. Per tant, demà, si fa no fa les mateixes comarques, meitat oest, sobretot, altre cop, a la costa central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i per tant aquí continuarà plovent i plou sobre mullat, per tant precaució, perquè a més ho pot fer altre cop amb intensitat.
Demà a la tarda poden ser una miqueta més irregulars els ruixats, i diumenge també tindrem ruixats, però la bona notícia és que canvien una mica de sector i plourà en els llocs on aquesta setmana no ho ha fet, per tant, cap a les comarques de Girona, capçaleres de rius, Pirineu més oriental, i per tant, aquesta pluja que repartirà una mica diumenge, el dia que arriba oficialment la tardor, i ho farà amb unes temperatures que podran pujar una mica, però quan puja vol dir 1 o 2 graus respecte avui.
Ah, i ara em fa una mica de pena això que s'acabi l'estiu, perquè clar, hi ha dues maneres de dir-ho, que comença la tardor i també que s'acaba l'estiu.
Vaig a dir-te una cosa, dimecres i dijous de la setmana que ve tornarà una miqueta l'estiu.
Va, doncs així m'ho deixes millor. Tot i així, això, que tinguis molt bon final d'estiu i bona entrada a la tardor.
Igualment.
Parlem ja dilluns de tardor, primer dilluns de tardor. Bona nit.
Bona nit.
Folles que després trepitgem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Ara anem a passejar, que això agrada a tothom.